L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els donem la benvinguda a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra. Avui, dimecres 21 de desembre, destacarem que la Comissió Europea diu no tenir coneixement dels estudis tècnics per determinar el cabal mínim de l'Ebre. Els preus de les angules i llagostins es mantenen alts a les llotges ebrenques, tot i la crisi. L'Ebre tanca el primer any d'aplicació de la llei amb el correbous a 28 poblacions i 4 jornades menys. La cimentera d'Alcanar adscriu l'acord voluntari per reduir les emissions de la seva activitat. Aquestes i d'altres notícies, ara, al nostre informatiu. La Comissió Europea assegura no tenir coneixement dels estudis tècnics que s'han elaborat per determinar el cabal mínim de l'Ebre i alerta de la importància d'establir els cabals ecològics adequats en els plans hidrològics corresponents. A més, avisa que l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua pateix grans endarreriments i recorda que per aquest motiu va enviar l'Estat al Tribunal de Justícia. Aquesta és la resposta que la Comissió ha fet a la pregunta que l'eurodiputat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, va enviar el passat dia 5 d'octubre. Junqueras va lliurar una còpia dels estudis de la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre sobre el cabal ambiental de l'Ebre a l'executiu comunitari. Junqueras demanava explicacions sobre els treballs tècnics que s'han elaborat per determinar el règim de cabals ambientals i quina valoració en fa. Amb tot, l'executiu europeu assegura no tenir coneixement dels estudis tècnics i d'aquesta manera assenyala que no es pot pronunciar. En aquest context, Junqueras va advertir que seria greu que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i el govern espanyol haguessin amagat informació a la Comissió Europea. A més, la Comissió recalca la importància d'establir els cabals ecològics adequats en els plans hidrològics corresponents a les conques sotmeses a un ús intensiu de recursos hídrics, tal com estableix els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua. Avisa que el projecte del Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre encara no ha estat sotmès a consulta pública i que l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua a Espanya pateix grans endarreriments. En aquest sentit, anuncia que avaluarà el tenor dels plans hidrològics de conca espanyols tan aviat com s'adoptin i notifiquin. Per Junqueras, l'incompliment de la Directiva Marc de l'Aigua per part de l'Estat espanyol és flagrant, i no només per la imatge que ha transmès a la resta d'Europa, sinó que també perquè continuen sense tenir damunt la taula dos requisits importants: la proposta de cabal ambiental i la consideració correcta dels peixos i la citofauna que determinen la qualitat de l'aigua. Segons el republicà, l'actuació de l'Estat en la gestió de l'Ebre és un dels millors exemples de la necessitat de Catalunya i les Terres de l'Ebre de tenir una veu pròpia i directa a Europa i, per tant, que la independència ens és més necessària que mai. La crisi i el sotrac nadalenc dels mercats no han afectat de forma sensible enguany els ingressos dels pescadors d'angules i llagostins del Delta i de la Costa de l'Ebre. Mentre les angules mantenen preus similars als d'anys anteriors, els llagostins han vist disparar i mantenir la seva alta cotització, compensant les poques captures, bàsicament, per les condicions climatològiques adverses. Així, les angules a la llotja de Deltebre es mouen entre els 375 i els 425 euros el quilo, xifra que podria caure al gener en funció de la demanda internacional. Els llagostins surten de la llotja de Sant Carles de la Ràpita a uns 40 euros el quilo, encara per sota de els màxims de l'any passat. Tot i que la seva pesca arrenca a principis de novembre, la captura d'angula al Delta de l'Ebre no assoleix el seu punt màxim d'activitat fins als mesos de gener a març, quan es produeixen més episodis de mal temps i el cabal del riu a la desembocadura sol augmentar sensiblement, afavorint la seva remuntada aigües amunt. Enguany, a això, s'ha afegit l'exclusió de la pesca a la badia del Fangar en el marc de les mesures d'assecament dels arrossars en la lluita contra el caragol mansana i que pot reduir en una quarta part les captures de la temporada. El president de la Confraria de Pescadors de Sant Carles de la Ràpita, Eusebi Rosales, no aprecia que la crisi econòmica hagi influït en la venda de peix durant aquestes dates prèvies a les festes.
En realitat, a veure, el peix molt surt tot i va tot molt bé de preu. No notem allò que digués una davallada en els preus perquè la gent no té diners o estem en crisi del preu. Enguany aguantem el preu mig de l'any passat, vull dir, no notem una diferència així molt significativa perquè hi hagués crisi i tot això. El peix va bé de preu. Com es podem queixar en aquest aspecte?
Tot i la caiguda dels llagostins, en general, les captures de peix s'han incrementat segons el president de la confraria. Així, la pesca de la sípia, la galera o els alts preus que es paguen pel bob ajuden a compensar els decrements puntuals de les aportacions pels llagostins.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'Ebre tanca el primer any d'aplicació de la llei amb el Correbous a 28 poblacions i 4 jornades menys. La proposta de reglament del govern no fixa cap límit d'anys per demostrar la tradicionalitat dels actes taurins en un municipi. La Sénia també considera els bous com a patrimoni cultural. Les Terres de l'Ebre han celebrat festes amb bous un total de 208 dies durant aquest 2011, 4 menys que l'any anterior. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs sí, un cop acabada la temporada taurina, concretament acabava el passat pont de la Constitució amb els bous que es van celebrar a Camarles durant les festes de la segregació en el primer any d'aplicació de la llei dels correbous. Les peticions per fer actes taurins en 28 nuclis de població han incrementat de manera lleugera aquesta demanda, passant de 45 que se'n van demanar l'any 2010 a les 47 del 2011, tot i que 3 no s'han acabat materialitzant segons dades de la delegació del govern. Amb tot, no s'han facilitat el nombre total de correbous ni les modalitats perquè, amb la nova llei, es donen autoritzacions per dies i no pas pel nombre d'actes. El delegat del govern, Xavier Pallarès, feia una valoració molt positiva d'aquest primer any de vigència de la llei dels correbous, dia Pallarès, perquè tothom ho ha entès i s'estan fent bé les coses. L'escoltem.
Bàsicament perquè tothom ho ha entès. Tothom ha fet els deures i tothom s'ha adaptat a la llei, perquè la llei, a part de preveure coses més tradicionalitats i totes aquestes coses, també hi ha temes de seguretat per a la gent que assisteix als actes amb bous. ¿Vale? També hi ha temes que milloren la vida dels animals. Per exemple, dos corrals. O sigui, també a la llei també hem introduït tot un seguit de mesures fruit d'aquestes reunions que s'han fet en aquesta casa, no d'ara, de fa molts anys, per millorar la sanitat animal, però també per millorar la qualitat de l'espectacle en quant a la gent que hi assisteix com a espectador. Per tant, jo diria que la satisfacció en quant a la temporada del 2011 ha estat molt exitosa en quant a que s'ha fet tot sense cap problema i, evidentment, les coses estan fent bé.
Pel que fa al reglament d'aplicació que la mateixa llei preveu, Pallarès explicava que ja s'ha facilitat als grups parlamentaris la proposta que ha elaborat el govern i que se sotmetrà a informació pública en breu. L'objectiu és que el reglament pugui estar en vigor per a l'inici de la temporada taurina de l'any vinent. El delegat va avançar, entre d'altres, que la proposta de reglament que han fet ha descartat finalment establir un límit d'anys per demostrar la tradicionalitat dels correbous a un municipi. Pel que fa a l'excepció que preveu el reglament i la llei per celebrar bous, per celebrar o commemorar un esdeveniment puntual, el delegat ha explicat que cap poble ho ha demanat. De moment, a més de reduir el nombre de dies que s'han celebrat bous respecte a l'any passat, enguany també es van presentar menys denúncies que el 2010, dia Pallarès. Si parlem de xifres, concretament de les 208 jornades de bous que s'han celebrat a les Terres de l'Ebre, 97 s'han fet al Baix Ebre, 106 al Montsià i 5 a la Terra Alta. La Ribera d'Ebre és l'única comarca on no se'n celebren. Pel que fa a les poblacions que enguany han sol·licitat espectacles taurins, hi ha Aldover, Alfara de Carles, Camarles, Deltebre, l'Aldea, l'Ampolla, Paüls, Roquetes, Campredó, Jesús, la Pedania del Regués i Xerta al Baix Ebre. Alcanar, Amposta, les cases d'Alcanar, els Muntells, Sant Jaume d'Enveja, Sant Carles de la Ràpita, Ullecona, Santa Bàrbara, Godall, la Galera, la Sénia, Mas de Barberans i Mas d'Enverge al Montsià, i Arnes, Corbera d'Ebre i Horta de Sant Joan a la Terra Alta. Finalment, i encara dintre del tema taurí, si em permets, també podem incloure dintre d'aquesta crònica que la Sénia també considera els bous com a patrimoni cultural. És un altre dels municipis que se sumen a recolzar aquesta moció. I és que en la sessió plenària celebrada ahir a la Sénia, el municipi va acordar aprovar una moció proposada per l'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, declarant les festes majors de la Sénia i els espectacles taurins, que des de fa més de 100 anys se celebren amb motiu de la festivitat esmentada, com a part integrant del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, unida a les seves més arrelades tradicions, conforme a les disposicions contingudes en la Convenció per la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. La moció va comptar amb els 10 vots a favor de Futur per la Sénia, Partit Popular i Convergència i Unió, mentre que els 3 vots negatius van ser els d'Esquerra Republicana de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'empresa Cemex, propietària de la cimentera d'Alcanar, s'ha compromès a reduir al màxim que permetin les noves tecnologies l'impacte ambiental de la seva activitat industrial. L'empresa ha adquirit aquest compromís a l'adherir-se a la signatura de l'acord voluntari per a la prevenció i control de la contaminació, recentment rubricat entre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, i l'Agrupació de Fabricants de Ciment de Catalunya, Ciment Català. L'acord preveu la reducció dels límits d'emissió de partícules monòxids de nitrogen i diòxid de sofre, així com d'altres compostos derivats de l'activitat industrial per sota dels quals marca l'actual legislació. L'acord voluntari signat amb el govern compromet també a les empreses del sector a donar transparència a la informació relativa a les emissions de forma periòdica. D'altra banda, els signants hauran de crear un protocol de proves sistematitzat sobre l'ús de combustibles alternatius previ a la seva autorització. La signatura d'aquest acord, assegura Cemex, contribuirà així mateix a reduir les emissions a través de la utilització de combustibles alternatius, doncs les dues parts coincideixen a ressaltar que el seu ús disminueix les emissions globals de diòxid de carboni. Segons el document, es preveu que l'ús de combustibles alternatius arribi al 20% el 2012 i al 40% el 2015.
Tens alguna habilitat artística? Cantes? Balles? Ets un virtuós d'algun instrument? Tens ànima de showman? Apunta't al segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. El guanyador rebrà un premi en metàl·lic de 200 euros. Dissabte 14 de gener, a la Sala de la Societat, a l'Ametlla de Mar. Segon concurs de talents de les Terres de l'Ebre. Preu de l'entrada solidària, 5 euros, a favor de la Marató de TV3 per la regeneració i transplantament d'òrgans i teixits. Apunta't a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Data límit l'11 de gener. I comptarem amb l'actuació de Daniel Evans, participant del concurs X-Factor de la televisió anglesa. Deixa'ns les teves dades a l'adreça de mail concursdetalents@gmail.com. Col·labora l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar amb el suport de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Del 27 de desembre al 31, vine al Parc de Nadal de Santa Bàrbara. Inflables, racó infantil, tallers, manualitats, contacontes, arts marcials, maquillatge... Que no t'ho conten! L'entrada és de franc. Vine de les 11 del matí a la 1 i mitja del migdia i de les 4 a les 8 de la tarda, excepte el 31, només al matí, al Parc Infantil i Juvenil de Nadal, al Pavelló Municipal de Santa Bàrbara. La diversió està assegurada.
Ding-dong, ding-dong, ding-dong,
Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon ens informa avui que l'Ajuntament d'Amposta suprimeix enguany els lots de Nadal per als treballadors municipals amb l'objectiu de poder estalviar uns 10.000 euros. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs. El consistori ha decidit substituir el tradicional present nadalenc convidant la plantilla a un brindis amb cava als membres de la corporació municipal. Es tracta, segons els responsables, d'una mesura de contenció de la despesa i també d'un gest de solidaritat amb moltes famílies de la nostra ciutat que en aquests moments passen per dificultats, segons ha manifestat l'alcalde d'Amposta, que no ha renunciat a celebrar la tradicional reunió per felicitar les festes als treballadors i també per aprofitar i reconèixer els empleats que s'han jubilat durant l'any. La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Amposta, Isabel Ferrer, ens parlava d'aquesta decisió.
Bé, la decisió de l'Ajuntament d'Amposta d'aquest any no fer l'acte de Nadal és una continuació de totes les mesures que s'estan fent d'estalvi a l'Ajuntament d'Amposta. Entenem que és un petit regal que se'ls donava als treballadors, però que en aquests moments l'Ajuntament hi ha determinades coses que no se les pot permetre i, per tant, el que es farà serà un brindis en cava per a aquells treballadors que vulguin vindre el divendres a desitjar els nostres entre tots i que tinguessin bones festes. Crec que és una mesura acertada i que la majoria, la gran majoria de treballadors de l'Ajuntament ho han d'entendre i ho han de comprendre.
Parlant d'estalvi, el consistori ha recordat a més que tal i configuren l'acord pres el mes de juny sobre les retribucions de la corporació, els membres del consistori, alcalde i regidors de l'equip de govern i l'oposició no perceben cap paga extra durant l'any. A més, en el mateix acord es va concretar una rebaixa dels sous de tots els membres de la corporació i també dels càrrecs de confiança.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens informa avui que els aqüicultors contracten vigilància per frenar els robatoris d'ostres. Lluïsa Bertomeu.
De nou, els productors d'ostre del Delta de l'Ebre han emprès mesures per frenar els robatoris d'ostres després que fa dues setmanes el robessin 700 quilos en tres explotacions de l'abadia del Fangà, a pocs dies de la campanya de Nadal, just quan el preu del quilo d'ostre està pujant. La primera mesura aprovada per la Federació de Productors de Moluscos del Delta de l'Ebre, FEPROMODEL, ha estat contractar vigilància permanent a l'abadia del Fangà i a la dels Alfacs. Totes les nits, dos vigilants controlen les explotacions a fi d'evitar que es produeixi un succés com el de principis de mes. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
En voltes de Nadal, pues, la gent pues, està molt preocupada perquè un robo d'aquests volumens vol dir pues, que hi ha una certa organització detrás, no? I en este moment l'ostre se paga bastant bé, se paga entre 3 euros i 3 euros i mig al productor i és un producte que va molt buscat, hi ha molta demanda, afortunadament, i claro, en este cas nosaltres ja teníem un guarda que el van contractar per la campanya del muslo, agost i setembre del muslo, i pensaven tornar-lo a posar a guardar l'abadia del Fangà. Llavors han tingut que adelantar i, bueno, de principis de mes ja que fa aquestes accions de guardar la bahia, anar de nit, anar a controlar els camins, fent una sèrie de coses per evitar aquests robos que ara damunt de Nadal pues, encara són més dolorosos, per dir-ho d'alguna forma.
Des de fa 3 o 4 anys, un virus afecta les explotacions d'ostres d'Europa i Catalunya, fent que la producció minve considerablement. La temporada d'enguany estima que s'arribaran a produir entre 250.000 i 280.000 quilos, davant dels 800.000 que es venien recollint. Això, però, beneficia el preu de l'ostra, que s'ha triplicat i actualment es paga a 3,50 € el quilo al productor.
Gràcies, Lluïsa, i continuem amb la crònica de successos, ja que nombrosos animals van morir com a conseqüència d'un sinistre d'un camió amb 5.500 pollastres a l'autovia C42 de Tortosa. Un camió carregat amb 5.500 pollastres va volcar ahir dimarts a la tarda a la rotonda de l'autovia C42 a Tortosa. El sinistre, en el qual van morir nombrosos animals, no va ocasionar, finalment, importants problemes al trànsit, atès que el camió va quedar bolcat al talús exterior de la circunvalació pròxima a l'encreuament amb el canal de l'Esquerra de l'Ebre, coneguda com la Rotonda d'Anguera. Els animals eren transportats des del Canyís fins a un escorxador d'Alacant. Després de l'accident, molts pollastres van quedar alliberats de les gàbies, però es van mantindre agrupats i immòbils al recer del camió. L'empresa propietària va enviar un grup d'homes per recollir i traslladar els animals. Domènec Ramal, des d'Alcanar Ràdio, ens informa avui que la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar ha fet pública una nota de premsa on es fa la valoració de les primeres jornades mediambientals d'Alcanar celebrades a principis de mes de desembre. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, des d'Alcanar parlem avui de qüestions mediambientals i ho fem per donar a conèixer la valoració que des de la Regidoria de Medi Ambient del nostre Ajuntament s'ha fet de les primeres jornades d'educació ambiental celebrades al nostre municipi, Alcanar, els propers dies 8, 9 i 10 de desembre. Unes jornades que organitzava la mateixa regidoria i que enguany estaven focalitzades en la gestió dels residus. Durant les jornades es van poder visitar tot un seguit d'exposicions destinades a fer pedagogia i ajudar la població del nostre municipi a identificar-se amb la problemàtica ambiental que generen els nostres residus. Tanmateix, i per tal de dotar les jornades del dinamisme i la participació necessàries per a que l'educació ambiental funcione, també es van realitzar una cercavila on els nens, disfressats amb materials reciclats, van poder gaudir de la festa del reciclatge. Hi havia també un espai de tallers on grans i menuts van poder aprendre a construir joguines reciclades, arbres de Nadal sostenibles, etc. I també hi va haver, en el transcurs de les jornades, un punt de lectura de llibres sobre la matèria, un inflable on els nens aprenien a separar els residus, així com també un lloc destinat al visionat de pel·lícules. Com a cloenda es va realitzar un curs taller d'elaboració de sabons i cosmètica natural i també la representació d'un espectacle teatral anomenat les 3 R's, reduir, reutilitzar i reciclar. La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcanar vol agrair la col·laboració de l'Escola Joan Baptista Serra, de l'Escola Marjal de les Cases, de l'Associació de Joves del Senat, així com dels comerços locals que van participar activament en les jornades i vol alhora encoratjar tots els canareus i canareves, casencs i casenques a sumar esforços, coordinar-se i, en definitiva, lluitar per aconseguir un municipi més sostenible, ja que la millora de les nostres problemàtiques ambientals és cosa de tots i totes. Totes, independentment dels rols que es desenvolupen en aquesta societat. És justament amb aquest últim motiu que des de la regidoria s'ha anunciat ja que s'estan preparant 4 jornades monogràfiques de cara a l'any que ve, coincidint amb les 4 estacions de l'any i sobre diferents temàtiques, evidentment sempre relacionades amb la sostenibilitat.
Un any explicant notícies. Un any seguint els esports. Un any escoltant música. Ens hem apropat a tu des de la ràdio municipal. La nostra gratitud i el millor desig per al Nadal amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Tere Giné, des de la Plana Ràdio, ens informa que el Pessebre de Jesús ja està a punt per a ser representat. Aquest any només es podrà realitzar 3 dies i entre les novetats més destacades hi hauran diversos actors que es colaran entre el públic. També, per fer l'espera més lleugera, es podrà veure una mostra de com es treballa l'or. El passat cap de setmana, el Pessebre també sortia per primer cop del seu escenari habitual. Tere Giné.
26 anys fa que Jesús organitza al pati de la residència de les Teresianes el Pessebre Vivent, un pessebre que després de les festes de Sant Francesc, patró dels pessebristes, ja comença a mobilitzar els col·laboradors amb l'escenari, la llum, roba, actors, textes... En total són més de 150 veïns del municipi i d'algunes altres localitats els que formen part d'aquesta tradició. Aquest any, degut al calendari, només es podrà veure els dies 25, 26 de desembre i 1 de gener, en 3 representacions, a les 6 de la tarda, a les 6:45 i a les 7:15. Aquest any, com a curiositat, el Pessebre ha sortit del seu escenari habitual i el passat diumenge es va fer ja un tast al claustre de la Catedral de Tortosa coincidint amb la Fira de Santa Llúcia. Ho explicava per a les Emute mossèn Paco Vives.
Vam fer un tastet, mos van demanar de la Fira Santa Llúcia de Tortosa, que el recinte del claustre de la catedral, i vam fer allí un tastet de lo que serà el pessebre de Jesús. I la veritat és que, segons el públic assistent, que va ser molt bonic, perquè, per exemple, l'àngel s'apareixia dalt de les teulades, l'edicte de l'empadronar-se també, és a dir, va ser una cosa dins del recinte acomodada, efectivament, i més curta, només eren unes quantes escenes. Però el tastet que tu has dit, pues sí, lo van fer el diumenge passat a la catedral de Tortosa.
Cada any s'incorporen elements nous, textos diferents o ampliacions d'escenes i personatges tradicionals del folklore ebrenc, que sempre es procura tenir present. Aquest any, les novetats més destacades ens les explicava el mateix mossèn.
Aquest any, en algunes escenes, els actors estaran entremig de la gent. Vull dir que no hi haurà escenari pròpiament, sinó que aniran bellugant entremig de la gent. Això és una novetat, diríem, que em sembla que en cosa de teatre a la gent els hi agrada, que estiguin entremig. I després hi ha una novetat, que aquesta sí que és novetat gran. Sempre hem tingut molt d'interès en que quan la gent s'està esperant, que l'espera sempre és difícil, que hi hagi algo que els ajude a fer l'espera més lleugera. I aquest any, agafant la idea aquella de que els reis li van presentar a Jesús els regals d'or, encens i mirra, doncs hi haurà, a principi, quan anirà entrant la gent i esperant-se, hi haurà una família que estarà treballant l'or, tot el procés de l'or. Per tant, quan entraran allí, poden vindre des d'abans, perquè aniran veient tot el procés del treball de l'or allí al lloc que s'espera la gent. I això sí que és una novetat de primera fila.
Més de 2.000 persones solen visitar el pessebre vivent, que està també molt condicionat a la climatologia. Especialment el vent és el fenomen que més sol perjudicar-lo. L'entrada d'uns 4 euros ajuda a sufragar part de la despesa que suposa el pessebre, uns 10.000 euros. Recordem que els nens de fins a 12 anys tenen l'entrada de franc.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Déu-n'hi-do les fortes ventades de les últimes hores. Un vent que ha de continuar els pròxims dies. Baixarà clarament divendres per repuntar transitòriament el dissabte i el dia de Nadal ja disminuiria clarament amb l'arribada de l'anticicló, de les boires i el fred a les zones fondes de l'interior i del sol i la bonança diurna cap al Pirineu, la costa i el prelitoral. Hem començat per un avanç de pronòstic enllà. Hem començat parlant també del vent que ha arribat a Portbou a 128 km per hora, a Buit a Ullcota 2.500 a 122 km per hora, 108 a l'Albiol, 106 a la Sénia, 105 a l'Hospitalet de l'Infant, 75 a Figueres, a Valls, 90 al Refugi d'Ull de Ter. Són alguns dels registres més destacats. A ressaltar les precipitacions del Pirineu, que han de continuar especialment a partir d'aquest migdia, novament i tarda, vespre i nit. A la cara nord, més abundoses. Vall d'Aran, extrem nord del Pallars Sobirà i del Principat d'Andorra, però amb una cota de neu descaradament més alta, pujant a 2.200 i aquesta tarda 2.500 metres. Fora del Pirineu, algun ruixat aïllat a les comarques interiors de Girona, fins i tot a prop de la Costa Brava. Això aïlladament, intervals de núvols a la resta, més clarianes com més al sud, i sembla que a partir de demà més sol en el conjunt de Catalunya, quedant ennuvolat encara al matí a la cara nord pirinenca, trencant-se els núvols ja clarament a partir de la tarda. Avancem cap al dia de Nadal, Sant Esteve i el cap de setmana, però sobretot Nadal i Sant Esteve, arriben les condicions anticiclòniques de boira i fred a les fondalades interiors i de sol i bonança diurna, però fred de nit cap al Pirineu i zona pròxima a la costa.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Tornarem a estar amb tots vostès demà, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.